més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
d'octubre, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. Per fi el Sabadell ja sap el que és guanyar, ja ha assaborit la primera de la temporada. Ha costat, això sí, gairebé 2 mesos, però el centre d'esports va superar, com sabeu, divendres l'Atlético Sanluqueño i, per tant, la sequera golejadora de més de 300 minuts sense marcar queda trencada. L'equip que escala algun que altre lloc a la classificació d'aquest grup 2 de la primera RFEF i ara mateix té la permanència a un puntet i és 7 punts per sota del play-off d'ascens. No sé si mira cap amunt, si és dels que continua mirant la zona baixa o directament no vol mirar encara la classificació. Sergi Garcés, ben tornat, què tal, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar de nou a casa.
Recordaves la sensació del que era posar-se davant d'un micròfon o no?
Bé, això no s'oblida, això és com la bicicleta, diuen, no? Que no s'acaba d'oblidar mai, quan saps anar, doncs el mateix això de parlar pel micròfon.
Mires la classificació i si ho fas, continues mirant de reull a quan estan els de dalt o no?
Sí, miro la classificació, primera resposta, i ara mateix et mentiria si et digués que no miro més els que estan fora del perill a prop, és a dir, els San Fernandos i companyia, Castilla i tot això, que no pas els de la part alta de la classificació.
Els dos fills, els sevillans que queden per sota, ara el Costa Brava també, etcètera, etcètera. Sigui on sigui, i amb la musiqueta que ja ha preparat el Roger Benet, tradicional, quan el Sergi Garcés està en directe, el que necessitàvem era, després d'unes quantes jornades ja d'haver entrat en bucle directament, trencar d'una vegada per totes el que s'havia convertit gairebé en un malson.
Sí, clarament, clarament, perquè a més l'equip entrava en un... ja no direm en una espiral perillosa, perquè ja hi era, ja es trobava dintre d'aquesta situació...
I segueix encara.
Sí, sí, compromesa, però necessitava com a mínim sentir una setmana com aquesta. Veníem d'haver empalmat massa jornades per una raó o per una altra sense guanyar, i és evident que tots plegats, però sobretot els que al final són dels que depèn això, que són els futbolistes... també el cos tècnic, però bàsicament els futbolistes, crec que encertarem si diem que necessitaven com a mínim tenir uns dies de sensació de bé, sabem guanyar també, no? Deies, t'has oblidat de parlar? No ens hem oblidat de guanyar, no? Doncs això, sabem com es guanya també.
El dia de la marmota, que ha quedat ja trencat, encara que per moments ens va passar un altre cop la mateixa pel·lícula que les últimes setmanes, sobretot jo tinc la imatge de la triple ocasió de Néstor a la fusta, el Fred Planes, sota pals treu crec que va ser Hassan la pilota i llavors li cau a Caixa, que acaba demanant mà, però la pilota acaba a córner, que és una triple ocasió que per un moment tots van pensar, calla, que avui tampoc serà.
Sí, recordava massa, o sigui, a veure, dintre de tots els partits que ha fet el Sabadell, dins d'aquestes 8 jornades que ja portem assaborides, o patides, millor dit, n'hi ha hagut de tot, però crec que en els últims 180 minuts, per fer un pack global entre el nou estadi i el que vam veure divendres aquí a la Nova Creu Alta, és just dir que el Sabadell mereixia no haver patit tant. Ja ho vam dir després del partit del Nàstic, ho vau dir vosaltres, no? Després del partit del Nàstic, després d'aquella transmi des de Tarragona, que el Sabadell s'havia quedat, jo crec que fins i tot sense victòria, que a sobre va ser derrota, i el divendres la sensació, com dius, per moments tornava a ser la mateixa, no? De dir, què més ha de fer aquest equip? No només dominar, no només controlar, no només tenir fins i tot les ocasions de gol, que no li arriba aquest gol que li doni, no? No li acabava de donar suficient tot el que feia per assaborir els 3 punts i assaborir la victòria. I igual que a Tarragona vam parlar, si és que en el futbol es pot dir de justícia o d'injustícia, que el futbol en aquest cas no havia estat just amb els mèrits, amb l'oferta, amb la proposta de l'equip d'Antonio Hidalgo, divendres, patint, però va arribar, com dic, aquest premi a la feina feta, ja et dic, en aquest pack de 180 minuts, sense anar més enllà del que s'havia pogut fer en altres partits anteriorment.
Doncs això va ser divendres, després va venir un cap de setmana per estar pendent de la resta de partits que quedaven a la jornada, per saber com quedava el Sabadell a la classificació. Al final, com dèiem, un punt per sota de la permanència, a 7 de la part alta, si és que volem anar eixugant aquest dèficit. Moha Zarfani va ser l'heroi, en res, en qüestió de dos minuts de sortir, arribar i moldre, o sigui, va fer el gol de la victòria, l'1-0 definitiu. Demà l'escoltarem, avui, però, Sergi, ens quedem sobretot amb les valoracions d'Antoni Hidalgo.
Comencem, si et sembla. Per anar molt ràpid i anar de cara a barraca, la primera és una mica... se la fa seva Antoni Hidalgo, crec que l'ha traslladat al vestidor i pràcticament ens la podria traslladar a tots plegats, a l'afició, als socis, als, a tots els que estem en aquest món del centre d'esports. Dos mesos després es torna a guanyar i és evident que per Antoni Hidalgo no deixa de ser treure's un pes de sobre.
No, és important, al final és una llosa molt gran, no, durant 7 partits no guanya cap, sobretot quan ets en diferents partits i diferents ocasions de partit que és superior al rival, no? L'altre dia va ser un exemple, avui ha tornat a ser un altre exemple i aquesta ha de ser la nostra línia, però també ser molt autocrítics de la situació que tenim, que no és la que volem, hem de treballar moltíssim per aconseguir més punts i més victòries i a partir d'aquí doncs, serà una alliberació per tothom, però jo tinc molt clar que el que estem fent fins ara no és el suficient i el que s'esperava de nosaltres.
Doncs això, que una cosa és treure's un pes de sobre i l'altra és que tenen claríssim que encara no n'hi ha prou ni molt menys.
I sobretot perquè l'equip continua tenint dèficit de moltes coses, no només de punts, sinó també del que dona els punts al final, deies, es va fer bo el gol, però és que estem parlant del tercer gol en 8 jornades. Fins ara només...
El primer en jugada.
Sí, només havia marcat fins ara Caballo, havia marcat, aquell com a mínim va servir per sumar un punt, un gol estèril, el de César Morgado contra el Barça B, i fins a aquest divendres no havia tornat a marcar l'equip i ho va fer, com dius, en la primera acció no d'estratègia, sinó de joc i potser la jugada no menys clara, però la que semblava que portava menys perill, com a mínim sobre la construcció. Després és veritat que la definició de Moha la va fer bona, però malgrat tot, com diem, continua necessitant massa el Sabadell, generar massa per acabar tenint premi. I també comentava això Antoni Hidalgo, no? Que al final, dintre de les moltes coses que queden per millorar, i dintre d'haver trencat la sequera, per dir-ho d'alguna manera, continua necessitant massa l'equip per poder assaborir el gol.
No estic en el cap de tothom, no? Però segurament fins al minut 82 que ha arribat el gol, pues, teníem aquesta sensació de que hem de fer masses coses per fer un gol. I bueno, ha arribat, no? Esperem que això sigui al principi de que tinguem una facilitat més gran de veure porteria, perquè si no continuarà sent difícil. Jo crec que hem fet el partit que volíem, hem interpretat molt bé les situacions que sabíem que passarien, i jo crec que hem sigut just vencedors, però el resultat és el que és i has d'arribar fins al 96 que ha durat el partit patint, no?
Per tant, interpretant les paraules d'Antonio Hidalgo, massa patiment per tots els mèrits que havia fet el Sabadell davant de l'Atlético Sanluqueño. Al final, evidentment, el plantejament del conjunt de Sanlúcar de Barrameda no va ser tan tancat, per dir-ho així, com el de, per exemple, per citar-ne algun, el de la Balompédica Linense, en el primer partit de la temporada aquí a casa, a la nova Creu Alta, però és evident, Sergi, que el Sabadell, el seu gran problema és que s'atasca quan els rivals es plantegen un partit de defensiu, de blocs baixos i de desentendre'ns d'atacar i sobretot de tancar files.
Sí, potser com dius, el matís és que la primera part que vam veure contra el Sanluqueño va trencar aquesta sensació, o com a mínim el que podríem haver imaginat en un guió sobre el paper previ. El Sanluqueño va venir a oferir un partit obert, com a mínim, com dic, en els primers 45 minuts, potser a la segona meitat ja veient que havia superat la primera part de la crisi, es va dedicar a esperar una mica més, i això va provocar que el Sabadell tingués també més arribades, però és cert que a l'equip li va tornar a costar molt a trobar doncs, aquestes superioritats, aquest generar, i quan les va tenir, doncs la manca de punteria. Tot això... perquè ens fem una idea potser del que ens esperarà, no tan fora de casa, on els equips estan una mica més obligats a oferir, però sí el que pot ser una mica la idea dels rivals quan vinguin a l'estadi de la nova Creu Alta, i sobretot plegat, feia la valoració també Antonio Hidalgo, de reflexionar, no?, de què fer i com fer-ho quan els equips puguin plantejar-te enfrontaments com els que estem comentant.
Sempre has de trobar les situacions i és algo que em preocupava perquè durant els partits, quan acabava els partits i els rivals es ficaven molt a darrere, es costava molt. I no era qüestió de ficar més homes d'atac, sinó avui hi ha hagut un moment que hem pensat si treiem el Moha per l'Aron i el posaven el Moha darrere del Toni... però hem vist que no era necessari, amb un jugador, amb el Sergi, era suficient per aguantar al mig del camp. Teníem els quatre nostres, amb l'amplitud dels jugadors que teníem per fora, amb el Mugu i moltes vegades també per aquí, amb el Dani, era suficient. Aquests jugadors entre línies són difícils de marcar, i és el que buscàvem, però quan surt bé, està tot molt bé, i quan no, pues, una mica menys. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know
why I let you in this time, I must be blind. Reflexionant, Antonio Hidalgo, sobre la faceta golejadora del seu equip, evidentment és el gran dèficit. S'ha de veure porteria amb més facilitat si el Sabadell vol anar millorant la seva posició actual a la classificació, però al darrere això segurament sigui el que més sorprèn, veient que l'equip encadena ja 5 setmanes seguides a la zona de descens. Quique Royo, el porter arlequinat, és entre els millors al rànquing Zamora de la categoria. Sergi, mitjana de 0,75 gols encaixats per cada partit jugat del Logroñés, que després de 2 mesos de competició és una dada a tenir molt en compte.
Sí, perquè ens fem una idea, entre els porters que han jugat els 8 partits, és a dir, aquells que han completat, al igual que Quique Royo, tots els minuts possibles de la temporada, només, i és curiós, Isma Falcón, el rival d'aquest passat passat divendres, el porter de l'Atlético Sanluqueño, en porta un de menys, 5 gols encaixats, en aquest cas el porter del conjunt andalús, pel 6 que estem dient de Quique Royo. I, per exemple, perquè també ens fem una idea per allò de la classificació, el Nàstic, que també és un altre dels equips de la part alta, Manu García, també només n'han encaixat 6. Aquests són els números. Això sí, si vols que agafem l'altre grup, això de tenir 2 grups a la primera ref t'afavoreix fer a vegades comparatives. Un tal Ian Mackay, el porter del Deportivo de la Coruña, Ojero, de Logroñés, de la Sociedad Deportiva Logroñés, i Salva de la Cruz, de Unionistas, també n'han encaixat 5. Serien els números ara mateix que disputarien o que jugarien aquest premi Zamora, per dir-ho així, si comptem les dues categories, els 2 grups, bé.
És a dir, estaria a un gol, en aquest cas, Quique Royo, de ser el Zamora de tota la categoria.
Correcte.
Si no comptem porters, això sí, sinó tots els equips, les millors defenses, el típic rànquing que es fa al Villarreal B, l'equip de l'exarlequinat Miguel Albrez, només han encaixat 3 gols. El Sanluqueño, com deies, 5, i Sabadell i Nàstic, 6, són les millors defenses de tota la nostra lliga, el grup 2.
Sí, d'aquest grup 2, que en el cas del Sabadell, no és que ens ho mirem amb especial carinyo, que també té un mèrit especial, sobretot partint de la base d'Adri, de la classificació que té l'equip. És a dir, un equip que està en zona de descens, que continua en zona de descens, porta, això sí, doncs aquests números, no? Una de les millors defenses a nivell col·lectiu. Recordem, insistim, que porta 5 jornades en zona de descens. I perquè ens fem una idea també molt global, aquí és on es nota més potser el contrast entre marcar i no marcar, el proper rival, el pròxim rival del Sabadell, l'Atlètic Balears, que ara mateix és segon classificat només per darrere del Villarreal, ha rebut un gol més. O sigui, ha encaixat un gol més al conjunt balearico que no pas al Sabadell. Això sí, clar, en el bagatge golejador a favor, doncs en porta 14, per tant, ha marcat 11 gols més que el centre d'esports. També el Barça B, per ser, i el Castellón, porten aquest bagatge negatiu respecte al Sabadell, en clau defensiva, sempre diem.
I això tenint en compte que el Barça B va fer 3 gols a la nova Creu Alta, si no arriba a ser per aquest partit, encara serien millors. Les xifres defensives d'aquest centre d'esports no descobrirem res a aquestes alçades i diem que el problema no el té al darrere, precisament el Sabadell 21-22. Cada dilluns, avui tampoc serà una excepció, també tenim secció arbitral aquí a l'Hotel Suís amb les notes del nostre seccionista, del Joan Fàbregas, expert en el món arbitral. La d'avui, la veritat és que em ve de gust especialment perquè va treure de polleguera tothom divendres al col·legiat a la nova Creu Alta.
Jorge Tarragalájara va ser l'encarregat de dirigir el Sabadell Atlético Sanluqueño. Amb només 23 anys, un dels col·legiats més joves de la categoria, va demostrar que pot tenir molt futur però que no té cap present. La seva actuació durant els 90 minuts va ser molt deficient. La primera targeta que va mostrar Òscar Rubio al minut 9 va mostrar-la aconsellat pel quart àrbitre en una acció que ell no havia assenyalat ni falta. I és que el que malament comença, malament acaba. Durant el partit va repartir 4 amonestacions més, 2 d'elles totalment innecessàries, i se'n va deixar un parell més per mostrar. El seu criteri va ser nul i en cap moment es va guanyar la confiança dels jugadors. Tampoc va aplicar amb fluidesa l'avantatge i va estar descoordinat amb els assistents. Però el pitjor de tot va ser que Tarragalájara, d'Albacete, però adscrit al Comitè Valencià, va constatar que Mateu Laoz ha fet molt mal entre els joves i va confondre allò de deixar jugar amb no assenyalar faltes molt clares, fet que va acabar desquiciant els 2 equips. Tot i el desgavell general, no va condicionar el desenvolupament del partit, ja que no va perjudicar ni a locals ni a visitants. Molt haurà de millorar el jove al col·legiat si vol intentar donar el salt al futbol professional. Té temps, però molta feina per davant. De moment, a la classificació de Ràdio Sabadell, el situem al grup 3, candidat al descens.
El suspens de Tàrrega Lájara, la veritat és que bastant merescut, tal sí, com sí, va anar el partit. Avui acabem escoltant una altra vegada Antonio Hidalgo, Sergi, sobre la seva situació més personal, podríem dir, l'Antonio Hidalgo més, entre cometes, i que se mantengui íntim, perquè la seva figura ha estat en entredit, ha estat qüestionat, fa dues setmanes a casa, per exemple, va ser escridassat, i en les últimes hores també ha parlat de com ha portat tot ell, a nivell personal, aquesta crisi, aquest sotrac.
Sí, hem fet una divisió, eh? D'entrada, el seu rol dins del vestidor, o el seu paper dins d'aquest vestidor, diu que després de la derrota contra el filial del Villarreal, aquell resultat que va ser dolorós, amb aquell final de partit que es va viure, com estaves comentant, a l'estadi de la Nova Creu Alta, o en alguns sectors de l'estadi de la Nova Creu Alta, diu que des de llavors tot plegat ho ha viscut amb molta més naturalitat.
Des del dia del Villarreal, després del partit, que al final és una situació que no t'agrada viure i que, ostres, no te l'esperes, he viscut amb molta tranquil·litat tot el de després. Per què? Perquè la gent m'ha de veure a mi tranquil, perquè si no l'entrenador, el que ha de decidir com juguem, com ho fem, està, i un dia va a un costat i l'altre dia va a un altre, al final és una màxima tranquil·litat, però jo tranquil ara no estic. Jo descansaré avui i demà ja començaré un altre cop a veure el Baleares i com fer-li mal, i amb aquesta sensació de que hem de guanyar partit. I és una victòria importantíssima que necessitàvem tots per tranquil·litat de tothom. Aquest dèficit que tu dius, l'hem d'agafar ràpid.
I la segona, si vols, encara més íntima, per dir-ho així, o encara més personal que aquesta primera que hem sentit, sobretot parlant ara del seu entorn més proper, de la seva gent, de la seva família, de com han viscut ells tot plegat i també de com alleugereix aquesta primera victòria, doncs aquesta tensió o aquest plat de no bon gust que els ha tocat patir a tots plegats en aquestes darreres setmanes.
He tingut alivi, sí, clar, al final, però, no, però ja et dic, jo no tant per mi, perquè jo sóc conscient d'on estic i el treball que estava fent, això és normal, la gent no veu el que fem ni el que proposem, doncs estic més tranquil, sobretot per la meva família, pel meu pare, pel meu germà, pels meus fills que venen, els meus amics que venen aquí, pateixen molt, i ja els he dit, no? Tranquils, al final el treball està, la situació del futbol és com és, i passi el que passi, doncs jo crec que els deixem tot i una mica més, i sobretot content també per la part de la directiva, no? També per ells, perquè sé que ho estàvem passant malament de veritat, amb pressions, però és el que hi ha.
També va tenir, per cert, bones paraules per l'afició del centre d'esports, després d'haver dit en la prèvia que no podia demanar gaire perquè no estaven donant el que tocava, doncs va dedicar a la graderia aquesta primera victòria, ni que sigui perquè les aigües baixin amb una mica més de tranquil·litat, com ho fan ara a la Nova Creu Alta. Feina per fer encara per davant. Avui, de fet, Sergi, hi ha hagut entrenament al CAR de Sant Cugat.
Sí, sessió avui de recuperació, allò que es diu, encara que en aquesta setmana estranya, perquè després d'haver jugat divendres, bé,
alguns dies lliures, ara entrenament, però...
Avui aquest entrenament, per cert, que ha coincidit amb l'aniversari del capità, Aleix Coc, avui fa anys al Tarragoní, ja queda dita així també la felicitació. Demà, per cert, dia de descans, un altre cop per la plantilla arlequinada, i a partir de dimecres, llavors sí, ja, Adri, li donem tota la naturalitat i normalitat. De nou serà el CAR, per cert, de nou serà Sant Cugat, i preparant aquesta cita de diumenge, aquesta jornada nou, i tornarem a l'estadi Balear. No serà Som Malferit com els últims precedents, tornarem a l'estadi Balear, que l'han deixat per ser molt maco, ja tindrem temps d'explicar-ho. Horari habitual allà, a les 12 del migdia, horari habitual també, per tant, aquí, des de mitja hora abans de Ràdio Sabadell.
A dos quarts de 12 ens hi posarem, els del Sabadell en joc. Per cert, Sergi, el Pau deixa dormir o no deixa dormir?
Sí, deixa dormir, de moment. Per això no ens podem queixar.
Bona cara, fa
i altres Sergi. Mal de caps diferents als del fill ara mateix.
Fins ara, Sergi.
Fins ara.
A tot això, el juvenil del Centre d'Esport Sabadell continua amb la seva ratxa triomfal després d'imposar-se golejant 1-4 al Narcís Sala contra el Sant Andreu. Els de Marc Nomen han escalat fins la quarta posició de la divisió d'honor amb 15 punts de 21 possibles, a més enganxats, empatats amb la tercera plaça, i es col·loquen a només 3 punts del lideratge. És una informació que ens amplia el nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
El Sabadell juvenil va aconseguir la victòria contra un rival necessitat com era el Sant Andreu. Els arlequinats van obtenir un avantatge de 0-4 en el marcador, amb gols de Xavi Moreno per partida doble, Adri González i Filippo de penal. En els minuts finals, els quadribarrats van maquillar el marcador amb un gol de penal anotat per Miguel Pérez. Marc Nomen, el tècnic dels sabadellencs, creu que el Sant Andreu els va complicar el partit i ells van tenir la sort de sentenciar-lo quan més ho necessitaven.
Després hi ha un segon partit per mi, que són els primers 15-20 minuts de la segona part, on ells aconsegueixen mantenir-nos al nostre mig del camp, aconsegueixen treure molta ABP, molts corners, moltes faltes, molts serveis de banda prop de la nostra àrea, i això ens encalla. La bona notícia és que a partir del minut 65 comencem a introduir canvis i no sé si fruit d'això o que ja ens tocava acabar de treure una mica el nostre joc, doncs fem dos gols molt ràpids i ja sentenciem el partit. I a partir d'aquí ens tornem a trobar bastant còmodes.
L'encert que estan tenint els arlequinats de cara a porteria és gràcies majoritàriament a l'Adri González i al Xavier Moreno, que amb 5 gols cadascú són la principal referència ofensiva dels locals. Nomen afirma que amb dos davanters formen una dupla mortal.
Hi ha una realitat, i és que l'Adri, des de que va entrar, en 4 partits ha fet 5 gols, ha marcat tots els partits, i a més és un jugador que ens dona un plus a nivell de pressió. Ens estira bé l'equip cap endavant, els companys l'acompanyen, i això fa que siguem un equip on també estem robant a dalt, i fruit d'això és el primer gol. I com deies tu, el Xavi Moreno és un jugador que té molt gol. És un jugador que, senzillament, quan està de cara a porteria, normalment no falla.
El pròxim partit del Juvenil A del Sabadell serà davant el CUE, el Lleida Esportiu, dissabte a Olímpia, per allargar la bona dinàmica que s'enfila, de moment, fins a les 4 victòries consecutives.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
De seguida anem al waterpolo, que tenim per aquí ni més ni menys que dos campions del món, però abans, per rematar el bloc futbolístic, a primera catalana, el Sabadell Nord no ha pogut sumar cap punt en les dues sortides consecutives que afrontava. A Manlleu, per exemple, els de Can Uriac van caure per 3-1 ahir, en un enfrontament, això sí, molt, molt condicionat pel penal comès per Andrés Montero, al minut 23, a l'equador de la primera meitat, i de retruc el defensa va veure en aquesta acció la vermella directa. El seu company a l'eix de la defensa, Albert Luque, explica així com va succeir l'acció.
És una pilota que es fiquen a l'esquena de la defensa, surt el porter, Montero va de cara cap a porteria, llavors controla el davanter, quan va xutar Montero posa el peu, al final s'acaben xocant entre Montero i el nostre porter Fajardo, i al final l'àrbitre interpreta que el Montero li fa una traveta, l'empenta, i llavors sota aquesta situació doncs ell decideix pitar la penal, decideix que està dintre de l'àrea i decideix que ha de ser pensat de vermella, i al final, davant d'aquesta decisió, no pots fer més res.
Amb un home menys durant més d'una hora, el Sabadell Nord va plantar cara i, de fet, abans del descans, Ken Murayama va empatar el partit. I fins al tram final van poder resistir els arlequinats, però de nou tot es va anar en orris, tot es va complicar en els darrers minuts. Amb tots els canvis ja realitzats, Arnau Rubió es va lesionar i amb nou futbolistes sobre el terreny de joc ja va ser un impossible. El Manlleu va aprofitar la circumstància per marcar el 2-1 en el 85 i la sentència definitiva quan el partit agonitzava. Luque explica la frustració que va significar veure com ni tan sols van poder retenir aquest puntet.
Jo crec que va ser un partit totalment igualat, o sigui, el més just al final penso que hagués estat l'empat, és el que diem. Al final, amb un jugador menys des del minut 24 i jugant gairebé els últims 5-10 minuts amb un altre jugador menys, ja que teníem el lateral dret lesionat, dos jugadors menys, amb la situació que estem jugant, ells tota l'estona atacant, nosaltres defensant, vull dir, crec que massa bé ho vam fer.
Per acabar-ho de rematar, el tècnic Pablo Becerril va ser expulsat per protestar abans del xiulet final i no podrà dirigir l'equip diumenge a casa a Can Uriac davant del Sant Ildefons. Publicitat i un bon bloc de waterpolo.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Quant de temps ho portaves esperant? Per fi Xiaomi a Sabadell!
Xiaomi és més que telefonia. Disposem d'un ampli catàleg de productes que podràs veure directament en la nostra botiga oficial Xiaomi Sabadell. Smart TV, patinets, purificadors, llums, tablets i moltíssims productes per automatitzar la teva llar. Estem a Rambla 72. Vine a Xiaomi Sabadell. Et volem conèixer. Per fi Xiaomi a Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
De tornada de la publicitat del waterpolo sabadellenc, torna a estar d'enhorabona, ja que dissabte es va escriure un nou capítol d'èxit en el panorama internacional. La selecció espanyola sub-20 es va proclamar campiona del món a la ciutat israeliana de Netanya, signant un torneig gairebé immaculat per emmarcar. M'acompanya aquí a l'estudi d'entrada el Pau Vitorí. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Podríem dir que l'home waterpolo d'aquesta casa, torneig d'aquells express, de gairebé no tenir descans entre partit i partit, però trajectòria immaculada.
Sí, en una setmana, bé, un total de 7 partits, 3 a la fase de grups, com dius tu, gairebé per emmarcar, perquè aquest gairebé va ser un empat contra els Països Baixos. Després també 2 victòries contra França i Sud-àfrica. A vuitens, triomf fàcil contra Alemanya, que és una selecció, doncs, aquí passa com a l'absoluta, eh? Les 6 seleccions que dominen el panorama absolut són també les seleccions que estan allà al davant en categories inferiors. Com diem, aquest triomf a vuitens contra Alemanya i després 10 a 5 contra Rússia a quarts de final, 14 a 12 contra Itàlia a les semifinals i a la final un altre 10 a 5 contra Grècia dominant des del primer quart.
La final va ser dissabte, diumenge tornaven cap aquí, avui les tenim aquí com a representants, recordem, entre les campiones, una sabadellenca al Sant Andreu, la Gisela Ferrer, i dos membres del Club Natació Sabadell que ens visiten avui aquí a l'estudi, la també waterpolista Nona Pérez. Nona, què tal, com estàs?
Hola, bé, molt bé.
Enhorabona per aquesta medalla d'or.
Gràcies, moltes gràcies.
I també l'Enric Carnella, membre del cos tècnic i a més coordinador i secretari tècnic de waterpolo del club. Què tal, com estàs?
Bé, aquí estem, a casa ja.
Quina experiència, eh?
I tant, i tant.
Campionat, començo per tu, Enric, d'aquells complicats, m'imagino, de gestionar com a staff, perquè era un no parar.
Sí, la veritat que no hem pogut descansar. Ja normalment en aquestes competicions no es descansa, però al ser aquest format que no hi havia dies lliures entremig, ens vam posar només a arribar a Israel i no hem parat fins ahir la nit, que ja vam desconnectar una miqueta.
A més, Nona, contra seleccions, que ho deia ara el Pau, són de primeríssim nivell mundial. Penses en el panorama d'uns Jocs Olímpics, del Mundial, en la categoria sub-20, us heu trobat també autèntiques potències.
Sí, sí, però els equips importants realment són d'Europa, perquè hi ha els Estats Units, Austràlia no han pogut venir i al final ha sigut com un europeu, jo crec.
Pau, en el cas de la Nona, és que és realment molt jove, encara té 18 anys, no encara?
Sí, de fet, recordo que la Copa de la Reina, no? Vas complir els 18,
sí.
No sé si va ser les semifinals fins i tot, ara no recordo si era quart o semifinals,
que
van celebrar els 18 anys, però tu, Nona, clar, estàs en dinàmica de selecció ja sub-20, de júnior, vull dir que encara tens recorregut en aquesta selecció.
Sí, sí, encara em queden molts anys, jo crec que acabo de començar en tot aquest món, així que espero que pugui continuar-hi.
Clar, perquè a més s'havia aturat en certa manera, Enric, Nona, les competicions de categories per la pandèmia. Abans estava repassant el currículum de la Nona, que havia estat també campiona d'Europa juvenil el 2019, però des d'aleshores s'havia aturat tota activitat, no?, de categories inferiors.
Sí, va ser a l'estiu passat que hauria hagut coses que al final no es van acabar podent fent i van decidir no fer-les, ni aplaçar-les, van decidir deixar-ho com un any perdut.
A més, ara que parlaves de l'estiu, venim succeint aquí competició títol rere títol, perquè l'Enric d'entrenador, la Nona com a MVP, van ser campions d'Espanya, guanyant el Terrassa a la final a Can Llong, que també ambientàs, que hi havia aquell dia a casa.
Sí, la veritat que va estar molt bé a l'estiu, perquè vam poder començar a tornar a la normalitat i ara poder iniciar la temporada amb una competició internacional dona ja la sensació de que recuperem una mica les competicions com les coneixíem. I mira, una més amb la nona.
Sí, sí, ja som aquí, culiverda, eh?
La nona més que és de recollir trofeus, eh? De MVP, MVP... Sí que és veritat que la selecció júnior té noms ja de jugadores que... Per exemple, l'Helena Ruiz del Rubí, que va estar als Jocs Olímpics, té la Paula Camus del Terrassa, que és una altra boia que ja està traient el cap amb la selecció absoluta. Sí que són noms, nona Enric, que són d'aquells ja de... Compte que aquí hi ha futur, no?
Sí, la veritat és que no deixa de ser gent de la nostra edat, però és un plaer jugar amb elles perquè es nota el recorregut que porten amb l'absoluta i al final t'ho fan tot més fàcil a l'aigua.
Això en la prèvia d'un campionat com aquest fa que quan arribis a la cita pensis hem d'anar com a mínim a trepitjar el podi, no? Si us diuen abans de marxar cap a Israel que amb aquest... potencial que teníeu prèviament guanyaríeu l'or, anàveu convençudes o ha estat una mica una guerra molt igualada?
No, home, la veritat que sempre vas amb la il·lusió de trepitjar el podi, però no tens res assegurat. Al final, tant la selecció grega com la selecció italiana, per exemple, que ens hem enfrontat, tenen moltes jugadores que ja estan amb la selecció absoluta. La selecció russa també era de gran nivell i realment ens hem hagut d'enfrontar equips amb molt ferro.
Algun partit en especial que diguéssiu, buf, aquest? Ho dic perquè abans comentàvem el tema de semis, que segurament per marcador és el més ajustat, però crec que la nona era abans d'entrar aquí al directe que em deia, sí, sí, però la resta, compte que tampoc ha estat fàcil, no?
Sí, és clar, si mires el resultat sembla que hagi sigut aparentment fàcil, però fins que no vius el partit, al final són equips en els quals potser vas guanyant de 3 o 4, però en cap moment et pots relaxar, perquè saps que a la mínima que et despistis te poden liar i la veritat és que fins que jo no sona el xiulet que s'ha acabat el partit, no em relaxo.
Ara que han passat ja un parell de dies, per cert, hi ha hagut celebració o no hi ha hagut celebració ara que s'han aixecat una mica les restriccions?
Bueno, el que es pot fer.
Se't dibuixa un somriure que intueixo que això significa que una mica sí que s'ha celebrat.
Sí, home, si ja no podem celebrar ni que guanyem un Mundial...
És que sona bé això, eh? Els dos quan torneu, no sé si dos dies després, havent-ho celebrat ja, dius, és que sóc campiona del món, és que sona fenomenal.
Sí, la veritat és que jo el dia que vam guanyar estava parlant amb la meva família, perquè clar, amb tot això de distància al final també els trobes a faltar, i els deia, és que de veritat que em fa molta il·lusió, però sé que encara no sóc conscient del que m'està passant, que la setmana que ve, quan arribi Sabadell i estigui a la realitat, diré, vale, això ha passat, ha estat molt fort. I
ara, a tall també de curiositat, per què no va participar als Estats Units? Perquè, clar, parlàvem d'aquestes 6 seleccions, que són les 6 potències d'Europa, i al final va ser com un europeu, això.
Sí, sobretot per restriccions amb tema Covid, permisos, la veritat que ha sigut una mica una odissea arribar allà a nivell burocràtic, proves, papers i... Una mica això que no han estat treballant a l'estiu i han preferit quedar-se a Estats Units.
Ara que ja heu tornat, t'has reincorporat ja als entrenaments, per cert, no? O encara no, amb el primer equip del Sabadell?
No, encara no. Avui a la tarda començo perquè el dimecres juguem contra el Mediterrani i aquí no es descansa ni un moment.
Alguna trucada o algun missatge per això haurà caigut, no? No sé si de felicitació o de prepara't pel que ens espera aquesta temporada o com ha anat el tema de les converses?
No, evidentment, sempre felicitació primer de totes les meves companyes, del meu entrenador i de l'staff també, però després el següent missatge era primer preparem el partit del dimecres i després ja veurem si et donem una mica de descans.
Per tant, aquí encara el premi merescut vindrà després de jugar contra el Medi. El que queda clar, Pau, és que hi ha futur, no? Al final, la sensació que sí. Un des de fora acaba transmetent una generació rere l'altra és que passen els anys i, afortunadament, les nissagues continuen, no?
Mira, és que al final, abans a la redacció estàvem veient la fitxa tècnica del partit del femení de l'Astralpool, després en parlaràs, a Saragossa, i penses, li dones descans a la Laura Ester, a la Maica García i a la Judit Forca, i miraves la fitxa tècnica i deies, mare meva, quina joventut. L'Enric, per exemple, és també qui les hi dona forma, no? Qui està donant forma també a les categories inferiors del Sabadell en els últims anys. No sé, Enric, també, com veus aquest relleu?
Sí, la veritat que, com havíem comentat ja a l'estiu, pugen jugadores que tenen potencial per arribar i sobretot els hi agrada molt el waterpolo. Tenim la sort que a Sabadell tenim unes condicions immillorables per treballar i per entrenar I amb una mica de paciència i una mica de sort, espero que en els propers anys puguin anar consolidant-se moltes d'elles, com ja ha fet la Nona últimament.
De seguida us pregunto pel Sabadell per rematar-ho, però abans, un cop torneu com a campions del món sub-20, quina idea, quin objectiu a mitjà termini teniu, cadascú en el seu rol, com a membre de l'estaf, com a jugadora en projecció, quan torneu amb aquesta medalla, què teniu al cap ara?
Jo, honestament, ara penso en el club, que tinc moltíssimes ganes de començar amb les meves companyes, perquè, a part, sé que tenim un gran equip i que podem fer grans coses aquesta temporada, i ja vinc amb molta il·lusió de donar-ho tot de moment a la Lliga, que és el que em queda més a prop, i després, el que vagi venint, afrontar-ho amb moltes ganes i, sobretot, amb ganes de fer-ho bé.
Igualment, 18 anys, campiona del món sub-20, de reull ja vas mirant...
L'absoluta, no?
A l'absoluta, no? M'imagino, perquè a més el Mikioka va arribar pel tram final de competició allà a Israel. No sé si també no siguis tímida ara a l'hora de demanar, home.
No, sí, honestament, jo en aquestes coses no penso, perquè sé que si t'arriba i et donen l'oportunitat és aprofitar-la, però com que això ja tampoc queda a les meves mans, jo sé el que faig quan estic al club i aprofito el dia a dia allà.
Enric, en el teu cas?
No, home, jo en el meu cas, primer de tot, ha sigut un màster, l'altre li deia el Jordi Valls, que ha sigut el seleccionador, treballa amb l'absolut, hem estat 6 setmanes treballant junts, la veritat que he pogut viure aquest punt del waterpolo internacional a nivell de seleccions, que la veritat que enriqueix molt, i centrat ja 100% en el club, intentant aprofitar algunes cosetes que sempre vas veient, és com una formació contínua, i a nivell de seleccions, encantat sempre que vulguin comptar un altre cop amb la meva presència.
Jordi Valls, terrassenc, per cert, de seleccionador.
Aquí
el queda la punt.
Aquí el morbo queda, perquè a més, no vull parlar de males truganses, perquè a més tu ets un bon arlequinat i la primera victòria de la temporada l'has viscuda... Va ser divendres, sí. O sigui que estaves a Netanya encara, però aquest punt de rivalitat també existeix en el món del waterpolo, Terrassa-Sabadell.
Sí, però és un agarenc dels bons. És un agarenc dels bons.
Desenvolupa el concepte, que m'agrada. O sigui, tens el Roger Benet agafant aquí a punts ja de què significa un agarenc del bo.
Que és dels amics. Deixem el futbol a banda i treballàvem de la mà.
Per rematar-ho, Pau, ho comentàvem ara, dèiem el tema del medi, de seguida comentarem una miqueta l'actualitat dels sèniors de waterpolo del Natació Sabadell, però és que van viure des d'Israel la Supercopa, m'imagino, clar, per dates impossible de seguir que no fos amb el mòbil.
Ho vam comentar a la prèvia, que aquí l'Astralpool Sabadell tenia dues grans baixes de cara a aquest inici de temporada, perquè es va ajornar el partit contra el Medi, que jugarà, com deia la Nona, el dimecres, i per tant aquella Supercopa d'Espanya no hi havia ni la mateixa Nona ni la Maggie Stephens, que s'incorpora més tard, i eren les dues principals baixes. Preguntar ni que sigui allò, si van poder seguir la Supercopa, si...
Com ho vau viure? No?
Assabentats del resultat, sí, clar, el Mataró ho dèiem abans de començar l'entrevista, no? Més rodat, amb més profunditat de banqueta.
Ens va agafar al menjador, dinant abans d'un partit. La connexió era molt dolenta, ho seguíem allò...
Va ser una mala digestió,
com
llavors.
Com podíem, i anàvem fent allò, alguna mirada de tant en tant, quan anàvem veient el marcador, i la veritat que dèiem, hòstia, aviam si ho recuperem. Però bueno, ja som aquí i... Mans a l'obra per tirar endavant i ajudar en tot el que puguem.
Molt estrany, no? Per això, Nona, anar seguint de reull el que fa el teu equip mentre estàs en una concentració d'aquest tipus?
Sí, i per temes d'emissions, a mi el mòbil tampoc m'ho deixava mirar. Anava intentant seguir per la pàgina web el directe de què passava, però anava mirant l'Enric, que m'anava informant una mica, però clar, també estava intentant pensar en el que tenia allà, perquè al final no se't pot anar molt al cap fora, que estàs en una competició important, però la veritat és que jo crec que ens tornarem a trobar i serà una altra història.
Doncs aquí queda dit, bon missatge per acabar, Pau?
Sí.
Ens tornarem a trobar i serà una altra història.
És que al final era un partit molt condicionat, perquè el Mataró venia de jugar a Lliga el cap de setmana anterior, ho dèiem, més rotació, és que es va notar, sobretot...
Més fons d'armari, o sigui, al final es notava. Més fons
d'armari, sí, sens dubte, hi havia molta joventut a l'equip de David Palma, però ja, per part meva, pràcticament rematar-ho amb això. Temporada il·lusionant, perquè ha vingut la Brigitte Games, que ha de fer de segona boia, que encara necessita el temps per rodar-se, vindrà la Maggie, que ja la vam tenir aquí, tots sabem...
La coneixem de sobres, ja.
La coneixem de sobres, per tant, ha de ser una temporada on mirar cap amunt, no?
Imagino. Sí, la veritat que aspirem a tot, com es diu molts cops, això no és com comença, sinó com acaba, sense treure mèrits a ningú. I tenim una temporada llarga, il·lusionant i amb tots els èxits en l'horitzó.
Doncs Enric Arnella i Nona Pérez, enhorabona per aquesta medalla d'or. Gràcies per portar-la avui aquí també a Ràdio Sabadell, a gaudir el que us deixin, perquè, com diem, serà qüestió de minuts o d'hores tirar-se l'aigua una altra vegada i pensar ja en el Natació Sabadell, i molta sort en el futur, que queden molts èxits encara per davant.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I encara en waterpolo, l'Estalpool Natació Sabadell masculí prepara el creuament de quarts de l'Eurocup sense tenir encara rival. Els sabadellencs viatjaran demà passat a Tenerife, ara que parlàvem amb la Nona i amb l'Enric del partit del femení contra el Medi, en el seu cas per enfrontar-se a l'Etxeide, i ho fan després de guanyar 14-6 dissabte al Catalunya a Can Llong. La del montenegrí Dusan Vanisevic, amb el pòmul trencat, no era l'única baixa que arrossegava el club. Això va fer que debutessin a la divisió d'honor els joves Guillem Soler i Guillem Claramunt, s'hi refereix així el tècnic Quim Colet.
Les rotacions també una mica obligades també amb els xavals joves, perquè, bueno, part del problema amb el Bani, amb el Vanisevic, també han tingut un petit problema el Pep Bonet i el Gerard Gil, i aleshores, bueno, doncs han entrat, doncs, avui tres xavals, no?, l'Àlex Andion, que normalment ja està rodant amb nosaltres, i el Guillem i el Guillem Claramunt, els dos Guillems, que, bueno, avui han tingut l'oportunitat de debutar, diguéssim, en Lliga Nacional, nanos d'aquí, que treballem amb ells, i, bueno, i quan es pot i tal, doncs, d'alguna manera, doncs, sempre hi ha que intentar anar donant l'oportunitat.
El partit com a tal no va tenir història. 8-0 de sortida, 9-1 al descans, i després, això sí, dos empats als dos darrers quarts, quan van entrar aquestes rotacions. En l'aspecte golejador van sobresortir l'argentí Ramiro Veig i el bielorrus Costa Averka, de qui ha parlat Colet.
Va arribar, diguéssim, l'últim, aleshores, doncs, bueno, ara ha d'agafar confiança, d'agafar, bueno, una miqueta coneixes amb el sistema, també, amb els companys, i anar agafant confiança. Però la veritat és que, a més, vull dir, és un jugador que pot jugar molts minuts per condició física. Ens ha anat molt bé també perquè l'Eurocup ha jugat pràcticament tots els minuts de tots els partits, i això també fa que ell agafi confiança i, bueno, i que vagi millorant, i veiem la Verca que hem fitxat, perquè és un jugador molt, molt determinant, no?
Falten 10 dies mal comptats per l'anada de l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurocup masculina, i els sabadellencs, com dèiem abans, com venim dient, de fet, des del moment que es van classificar a la segona lligueta, no coneixen encara qui serà el seu rival, el que ha disparat les suspicàcies a Can Llong.
Ens agradaria saber-ho, ens agradaria saber-ho també a l'ordre de partit, si jugarem primer a casa o no, etc. Però, bueno, com que és així, avui, doncs, mira, a veure el Brescia CNB, perquè el que perdi aquesta eliminatòria, doncs, és un dels possibles rivals, no? Nosaltres, digue'ns malpensats o no, però, bueno, hi ha masses eliminatòries que no sabem si és el sorteig com és exactament, però, bueno, els dos croates estan junts, els dos hongaresos estan junts, els dos únics que no estan junts són els dos italians, quina casualitat. I tots pensem, el CNB i nosaltres, que si no entren a Champions, doncs que molt probablement a lo millor ens toqui amb ells aquesta eliminatòria de quarts de final, no?
De moment, el primer partit d'aquesta sèrie prèvia de la Champions entre el Barcelona i el Brescia es va saldar amb derrota cenevista per 13-17 a la Nova Escullera. Demà passat es resoldrà el creuament, de moment amb clar avantatge italià. Veurem si es compleixen o no els pronòstics de Colet. I pel que fa al senyor femení, com dèiem ara, triomf 12-19 de l'equip de David Palma al Parque de Bomberos de Saragossa. L'Escuela Zaragoza va plantar cara amb el primer parcial de 4-4 contra un club, com deia el Pau fa un moment, plegat de gent jove. No hi van ser a la capital aragonesa les internacionals Laura Ester, Maika García, Judit Forca, a més de Maggie Stephens i de la mateixa Nona Pérez, que teníem ara fa un moment aquí, el que es va notar. Però, malgrat tot, a partir del segon quart, les sabadellenques van encarrilar el partit, saldat amb victòria per 7 gols de diferència. Demà passat, com escoltàveu, l'Astralpool femení rebrà a 3:15 a Can Llong el Mediterrani en el partit ajornat de la primera jornada.
De seguida en vol, abans un apunt ràpid d'esquash perquè avui hem tingut esport. Iker Pajares s'ha quedat sense opcions de revenja contra l'anglès Patrick Rooney, el seu butxí a Cleveland de fa una setmana, que l'esperava a vuitens a Qatar, però el sabadellenc no ha pogut passar la segona ronda ara fa una estona. Derrota de Pajares aquest migdia per 0-3, però això sí, en parcials molt ajustats, 10-12, 9-11 i 8-11 contra el cap de sèrie número 8 d'aquest Qatar clàssic, el galès Joel Makin. Ahir, el jugador d'esquash local havia eliminat en 5 sets el suís Dimitri Steinmann, però avui no ha pogut allargar el seu bon moment a Doha, caient als setzens. Per tant, aquí s'acaba el periple de Pajares a l'estranger, havent encadenat de manera consecutiva i sense passar per casa el US Open a Filadèlfia, el Cleveland Open i ara aquest Qatar Clàssic. I aquest dilluns tanquem el programa amb el Sergi Parc parlant d'handbol. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Jornada per oblidar dels equips sabadellencs a la primera nacional masculina d'handbol, perquè la veritat, Sergi, van patir tant l'un com l'altre dures derrotes, a més, en ambdós casos a domicili.
Sí, i jo et diria que especialment dolorosa va ser la de l'Oar Gràcia a la pista del Balomano a la Roca, ja no només pel resultat, 45-36, Adri, 45 gols encaixats pels graciencs, sinó pel pas enrere que els de Cesc Borrell han fet a les bones sensacions que havien transmès fins ara, les tres primeres jornades de Lliga. Des del vestidor es neguen a encendre les alarmes, perquè tot just, com diem, és la quarta jornada, però sí que reconeixen que és un toc d'atenció. Així ho veu com a mínim el capità Bernat Correro.
Al final és jornada 4, és molt d'hora per dir si lluitarem o no lluitarem per estar entre els dos primers. El que està clar és que el nostre objectiu és estar al màxim del possible. Sabem que estarem en posició de poder competir tots els partits, perquè això és una realitat i fins excepte aquest partit ho hem vist a tots els partits. Però bueno, sí, és un toc d'atenció de que és que a la mínima que et relaxes, qualsevol equip et passa la mà per la cara. Llavors la Roca, doncs està clar que sent un equip dels potents, no és només que et guanyin, sinó que t'endús un sac.
De moment, l'Oar a casa, trajectòria immaculada, amb dues victòries en els dos partits, però lluny del carrer Bocaccio, Adri, les coses canvien molt. És veritat que Bordils, en la seva primera visita, van plantar cara contra un dels candidats a l'ascens, però és que la Roca va passar absolutament tot el contrari. Des del xiulet inicial, de fet, el Gràcia ja estava per darrere en el marcador i Correro admet que al descans, senzillament, ja no hi havia partit.
La primera part va ser molt dolenta en tots els aspectes, tant en atac, en defensa. I, bueno, i a veure, sí, està clar, sobretot en defensa, un equip, em sembla que ens van fer 25 gols, crec, la primera part, no et poden fer 25 gols a Nacional. Vull dir, sí que és veritat que tenim un estil de joc on ja anem amb 32 alts, vull dir, ja ens agrada passar els 30 gols, però d'aquí a que te'n facin 45 hi ha un pas. Llavors, bueno, està clar que no vam estar posats en defensa.
Escombrats de la pista, l'Oar Gràcia, però això sí, Sergi, per situació preocupant, la del Creu Alta Sabadell en vol, l'únic equip ara mateix del grup que encara no ha puntuat en quatre jornades.
No, dissabte els de Ramon Salmurri van caure per 30-20 a la pista del Joventut Mataró i el pitjor de tot és que es va repetir parcialment el guió de l'anterior partit contra el Sant Cugat, que si ho recordes, Adri, el Creu Alta va caure de 24 a casa amb un bloqueig en atac preocupant i de nou es va repetir aquesta situació entre el tram final de la primera part i l'inici de la segona i evidentment els maresmencs doncs, aquí ja no van perdonar. Escolta la curiosa comparació que fa el jugador de l'equip Jordi Altés per explicar aquest bloqueig que pateixen en determinats moments.
Sí que ens passa com l'any passat i jo crec que al final sí que són els que estàvem l'any passat, és com, sí, com, per exemple, com els jugadors del Barça, no? Que cada cop que van a jugar als quarts de final de la Champions se'n recorden dels quarts de final de la Champions de l'any anterior. Doncs pues una mica això, potser que ens pilla la pàjara aquesta i ens estem uns minuts sense marcar, és com que ens ve tot el record que l'any passat ens passava molts partits i al final el que fem és com que vols marcar el abans possible i anar ràpid a marcar i al final en aquests moments crec que el que has de fer és una mica el contrari.
Doncs un col·lapse que té el conjunt creualtenc, bona comparativa la que feia. Al final, clar, tot això deia que recorden lo de la temporada passada tenint en compte que hi ha hagut novetats.
Sí, recordem que hi ha hagut canvis tant a la plantilla com en el cos tècnic amb l'entrada de Salmurri en lloc de Sergi Cifré, però de moment els creualtencs no estan donant amb la tecla ni estan trobant aquest impuls, no?, que es buscava amb el curs passat. Tot i això, Jordi Altés manté la calma i la confiança continua intacta, diu.
Crec que també hem de ser conscients que el que fa individualment tenim pitjor plantilla que l'any passat, però crec que sí que col·lectivament aquest any podem mostrar una millora en respecte a l'any passat, perquè ja et dic que jo el Ramon el considero un entrenador superbo, i jo pues, que de jove vaig estar al Barça i he estat també en ja nacional i a plata, vull dir que he tingut molts bons entrenadors i el Ramon el considero un dels millors entrenadors que he tingut.
Doncs veurem si el Creu Alta Sabadell aconsegueix revertir la situació. Adri, aquest diumenge rep a casa el filial del Granollers, partit complicat per tant. L'Oar Gràcia també jugarà a casa al carrer Bocaccio, en el seu cas rebent el Palau Tordera.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Amb aquesta informació arribem gairebé al final del programa d'avui. Un Hotel Suís que hem fet gràcies a la feina del Roger Benet a les vies de so. Demà més. Adéu-siau, una abraçada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.